corredisses automàtiques de l'entrada principal per una porta giratòria, una obra que forma part del Pla Director d'Eficiència Energètica del centre i que evitarà les avaries que les antigues portes provocaven. Els usuaris veuen els treballs amb bons ulls.
El canvi, que em sembla bé, que quan es fan canvis és per millorar sempre el servei. Suposo que ens hi acostumarem i anirà bé també.
És una mejora, digo yo, porque vemos mucha gente que entramos, salimos, y yo para mí creo que sí.
Aquestes coses hi ha gent que li van bé i gent que li costa, però suposo que sí. Suposo que serà àmplia per cadires de rodes, per tot. Suposo que anirà bé.
Les obres quedaran enllestides a finals d'aquest mes de gener.
Notícies en xarxa.
Ràdio Silenci.
Aquest programa ja ha estat emès anteriorment.
Benvinguts a l'Afell Llunes. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau l'Afell Llunes.
Les set llunes amb Susana Set Llunes.
Benvinguts, oients i passatgers, i moltes gràcies per acompanyar-nos en un nou viatge de la nau màgica a les 7 llunes. A través d'internet, la TDT FM de Ràdio Silenci, Ona Codinenca, Ràdio Caldes, o amb l'aplicació del mòbil per Ràdio Silenci. Dins la cabina, ajudant-nos a viatjar sense turbulències, Edgar Colomer, el nostre comandant i tècnic de so. I jo, Susana Ninà, la bruixeta 7 llunes, clarivident a la teva disposició per consultes i cursos de tarot, de reiki, astrologia, rituals màgics i quiromassatge. A més, autora del llibre Tejiendo almas, algo más que casualidad, amb 100 experiències paranormals reals. Ens enlairem en aquest màgic vol, 184 ja, sisè programa de la setena temporada, dirigint-nos, com sempre, a donar llum a la màgia, l'esoterisme, les teràpies alternatives, tota mena d'enigmes i misteris i el món paranormal en general. I avui ho farem amb Maria Àngels Sandà, que ens explica qui són els nens índix, cristall i arc-iris. Rita Gil, que ens visita i ens acosta al Perú amb llocs màgics i molt especials, a més de dues llegendes que ens porten als orígens dels inques, i farem parlar al nostre tècnic de so avui també. Llavors, l'oracle dels àngels amb els consells dels arcàngels per a cada signe zodiacal. Si tenim temps i les turbulències galàctiques ens ho permeten, els primers missatges dels oients que poden ser premiats amb regals màgics en el nostre sorteig màgic de la temporada. I per últim, la psicòloga Esther Varas Doval, que ens dirà el que no hem de dir en situacions de dol. Si ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT, doncs ja comença les 7 llunes.
Les 7 llunes, amb Susana Set Llunes.
Entrem, doncs, a la secció Viure en la llum, on és la Maria Àngels Novellón, que és canal de llum i sanadora, orienta la nova consciència, recepta flors de Bach, practica la hipnosi regressiva i meditacions guiades, i també ensenya als demés tot el que sap fer a mida que se li va demanant. Un ésser al servei de la llum que podeu consultar i que trobareu si us cal recuperar-vos dels problemes que ens presenten, tant emocionals com físics. Benvinguda a la nau i gràcies per deixar-nos visitar-ne en aquesta sala secció Viure en la llum per aprendre de tu, Sandà.
Gràcies, Susi.
Molt bona nit.
Bona nit a tothom. Ja tenia ganes de tornar a estar aquí amb tots vosaltres.
Ja fa més d'un mes que no parlàvem, i tant els oients com nosaltres ja teníem ganes d'escoltar-te un altre cop i de saber del tema que ens portes avui, perquè el crec molt interessant.
Doncs el tema que em sembla prou important, perquè es tracta dels nens, el futur, dels nens índigo, els cristall i els arc-iris, i també dels pares, perquè els oients puguin saber de què va tot això?
Perquè encara hi ha poca informació de tot això i de ben segur que ens podrà aclarir forces coses. I encara que ja n'hem parlat alguna vegada, m'agradaria començar pel principi. Així tots comencem de zero i n'aprenem.
Sí.
Quins són aquests nens índics? Qui són?
Doncs es pot dir que la majoria de nens de tot el planeta. Són petits, però són sers molt especials, sensibles, intel·ligents i avançats. Fa uns quants anys enrere ja s'esmentava que la humanitat es dirigia a un gran canvi, marcat per la nova era d'Aquari. I ara mateix ja hi hem arribat. I com en cada etapa evolutiva per l'home, ve plena de canvis. I per on han de venir els canvis, si no és per la nova gent que neix al planeta? Però el primer que s'ha de canviar és la consciència de l'experiència en què hem viscut fins ara, perquè en si ja no ens serveix. I ens hi hem d'esforçar tots, sobretot els que ja no som nens. Molts dels adults són també molt especials i no ho saben. Us recordaré que en octubre de 2012 vaig fer una crida a les energies amb número mestre que habita en el planeta, ho recordeu?
I tant, vas fer servir la numerologia perquè els oients poguessin saber com descobrir-ho, oi?
Sí, correcte. Doncs totes aquestes persones, que són moltes, han pactat venir a la Terra amb missió d'ajuda per afavorir aquest canvi. Però la majoria ja no ho recorda. I els nostres nens són el reforç per poder fer definitivament aquest canvi. Com si no venen noves maneres de pensar i de fer. Ho aconseguiríem sense ells? Jo penso que no, eh?
Jo crec que no.
Per això no em cansaré de dir que hem d'escoltar els nens i observar el que ens aportin per sortir de la línia que portem.
Són molt espavilats, eh, aquests nanos que neixen avui en dia, cada dia més, eh? I cada cop sembla que neixen més espavilats encara, i com dius, són el nostre futur. I aquests nens que neixen últimament i que els hi posem etiquetes màgiques com índigo, cristall i arc-iris, en què es diferencien entre ells?
Mira, doncs així, a grans trets, els nens índigo són els que més es rebel·len. Venen amb una saviesa innata i no els fem cas. Llavors s'enfaden molt perquè se senten incompresos. Són els típics nens hiperactius que, per quan els vols ensenyar alguna cosa, ja en volen fer una altra perquè allò no és prou important. Ells han vingut a desestructurar el sistema en el que vivim. Però abans no tinguin una edat per representar càrrecs i feines on es manifesti el canvi amb les noves idees i de govern, resulta que per al camí molts es perden o els costa mantenir la seva essència, donant la societat en la que vivim, perquè a la mínima se'ls medica. Perden el temps amb aparells de la nova tecnologia i queden apartats del record del que han vingut a fer, perquè no se'ls hi explica i tampoc se'ls tracta d'acord a la seva vibració. A veure, amb la millor intenció els pares els eduquen a partir de la pròpia experiència i això ara mateix no serveix, perquè són ells els que venen a ensenyar, són els mestres. I és curiós, no els agrada fer petons perquè no li troben sentit i un petó no els arregla res interiorment. Volen i reclamen altres valors més importants.
I els cristall?
Els cristall tenen els ulls molt grans i són tot bondat. Aquests nens i nenes sí que els agrada fer petons. De seguida et fan una abraçada sense haver-la de demanar. Ells han vingut a posar ordre i a construir de nou el sistema una vegada els índigo facin la feina de desmuntar-lo. Els cristalls no perden la calma, se'ls veu fàcilment perquè són tot amor i la seva llum es fa notar. Bueno, tots els nens són llum, no? Però els índigos porten més enrenou i més mal de cap als pares, perquè ben bé no els saben comprendre i per això es rebel·len. Ara molts cristalls ronden els 10 anys.
Molt bé. I suposo que els pares els aniran identificant amb tots els rasgos que ens vas donar. I els arc-iris, és que em costa una mica.
Sí.
Aquests no se'n sent parlar gaire, oi?
No, sí que sí, ara comença. Vale. Són els de la darrera onada, els que estan arribant ara. Són molt savis i es pot dir que neixen i que ja se saben posar les sabates i vestir-se perquè aprenen molt, molt, molt ràpid.
I que bé.
Són guerrers, són molt comprensius, però també s'imposen. I sobretot se'ls reconeix perquè porten molta alegria a les cases, allà on te van amb la felicitat, la simpatia i les rialles com a identitat. Tant índigo, cristall com arc-iris són els que canviaran una hora o altra tota la manera de fer i de pensar en el ser humà. Insisteixo en escoltar-los, en l'alimentació, perquè ells marquen la pauta a seguir. Tampoc els sent bé, per exemple, la llet i els aliments mostrant que no són necessaris per al nostre cos, la carn, entre moltes altres coses.
Deies que els nens cristall ara mateix deuen tenir sobre els 10 anys. Ens podries orientar una mica de les edats que poden tenir cadascun?
Sí, si tenim en compte que el temps és relatiu, més o menys els primers índigo neixen sobre els anys 60, que és la primera onada, o sigui que molts adults ho són. Però molts ja han perdut l'essència. És tota la gent que ha anat en desacord al sistema establert i que en aquell temps anar contra el sistema era la seva expressió i se'ls considerava rars. Llavors, sobre el 1987 i els 90, tornen a arribar més nens índigo. El 92 neixen nens altament evolucionats que venen sense càrregues càrmiques. I sobre el 2000 fins al 2007, els cristalls arriben massivament al planeta, que són els anomenats nens de les estrelles.
Sí.
I farà uns 5 anys són els arquiris els que estan arribant. Però tant el temps com l'ordre és relatiu, perquè també abans de totes aquestes dates ja n'anaven venint. Els índigos són guerrers violeta transmutadors i venen a preparar el món per l'arribada dels cristall. Aquests no suporten les mentides i tenen una gran percepció i també clarividència. Per tant, també aprenen ràpid a mentir i a portar la contrària.
Vaja.
Sí, perillosos.
Una mica.
S'entén, doncs, que no estan còmodes amb l'entorn en què vivim. Tots ells tenen una saviesa innata, uns per la llum adquirida en vides terrenals i que han evolucionat, i altres perquè venen de dimensions, d'altres llocs, planetes o estrelles. I la qüestió és que se'ls fa molt difícil desenvolupar-se en aquest món, perquè els seus valors estan basats en l'amor incondicional, que comença en un mateix. Ells saben de l'amor i ara ens porten aquesta ensenyança, perquè el planeta ara mateix està en un caos molt gran, on la gent tot just aprèn a cuidar-se.
I quines indicacions donaries als pares per cuidar aquests nens? Per ensenyar-los i que vagin aprenent, es portin bé,
sí,
i puguin fer servir els seus dons.
Els costa, pobres.
A veure.
Doncs mira, sobretot si els malcrien, es tornaran ninis, que això vol dir que ni treballa, ni estudia, ni fa res.
Res de res.
Perquè el no rebre l'ensenyança adequada de coneixement i d'amor i el donar-los només el que necessiten materialment, doncs paguen el pato perquè els pares estan sumits i absorbits en el consumisme. És així normalment, i aquí tenim els del botelló i també la manera d'entendre-ho. Vol dir que els joves no es fan malbé ells sols o perquè sí, i els pares d'aquesta manera podran veure on s'origina el desordre en els seus fills.
Molt bé, és molt important tot això que dius, perquè molts pares en aquests casos podran identificar-los, com dèiem, si encara no ho havien fet, i mirar a canviar alguna cosa si volen fills millors i més feliços. Vols dir això, oi?
És clar que sí. Aquí està el quid de la qüestió i també la caixa de Pandora.
A veure, a veure.
Espera, que continuo amb les edats.
Vale.
Perquè ara mateix hi ha molts pares índigo també que poden tenir 20, 40, 50 anys. I els més dels joves, que també són pares, hi ha alguns diferents en l'educació dels seus fills i que reclamen altres drets i maneres de conducció en l'educació, l'alimentació ecològica, com preferències en les joguines per als seus fills, lluny del consumisme, o sigui que miren d'educar els fills de diferent manera. Aquests són els nens que sí que reben una educació adient a la seva vibració, però no altres que s'han deixat absorbir per el sistema, perquè a la plegada els seus pares tampoc els varen entendre en el seu moment i són els que solen tenir més desavenències amb els fills. I també per donar-li la volta, ara mirarem positivament els que gaudeixen d'un bon entorn d'acord a la seva vibració. Tots aquests sers es veuen en que tenen molta força i s'aixequen de situacions en què altres queden abatuts. Són rectes i cultiven la seva escala de valors, la lluita per als altres i per si mateixos també, i viuen en plenitud perquè són feliços. Ara que recordo, si observeu els nens d'avui, quan són nadons i s'ajunten dos o tres, veureu que tenen un idioma universal que només ells entenen, però se'ls oblida perquè quan tenen que aprendre a parlar. I fins als 7 anys, més o menys, un germanet més gran entén el que li diu el seu germà, per petit que sigui, eh? És ben curiós.
Ai, sí, que maco.
Quan som nadons, fins allà als 7 anys, sí, encara estem units a la nostra família de llum i sabem qui som, a part de que tots tenim clarividència i veiem el món invisible que està a l'altre cantó del vel. Els nens poden veure els àngels o l'amic invisible, però els pares les aures, etc. I s'ha de respectar i ajudar a potenciar la clarividència, perquè si els diem que no hi ha ningú, es bloquegen i portant-los al psiquiatre els hi donen fàrmacs. I és molt important saber, per exemple, que el fluor els talla la clarividència, els desconnecta, i les medicacions del tot també. I dir dels nens prodigi que són extraordinaris perquè recorden el que han fet en altres vides i en conserven el record.
I per això els és tan fàcil, no? D'alguna manera expressar el que venen
a fer. Sí, vull dir que tant misteri i tanta cosa, i està aquí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Superinteressant, eh? A més estic lligant jo cosetes entre les edats i el que vas dient amb els meus fills.
Sí.
A mi mateixa també, eh? I dels nens que es posen malalts o dels autistes, Maria Àngels, que... què ens en podries dir?
Doncs els diria als pares que els hi serà bo saber que diem que els nens venen malament d'acord a les expectatives i el desig del que volem, esclar. Però aquestes ànimes s'ha de respectar que elles han triat aquest aprenentatge, d'acord als pactes que fem abans de néixer per aprendre. I tant els nens autistes com amb la síndrome de Down, per exemple, són grans mestres tancats en el seu propi món, que donen i es nodreixen d'amor, expandint l'aprenentatge de l'amor a tot el seu voltant. Els diria que la síndrome TDA, bipolaritat, hiperactivitat i tots aquests títols sense sentit s'acabarien si els nens rebessin una educació adequada a ells i no en una escola que es veu obsoleta quan un 75% dels nens treu males notes. Llavors els nens són nens, no estan malalts, i aquest és el pretext per tenir-los enganxats als fàrmacs. Són coses del sistema que s'ha de tombar, i que els nens estan com estan és degut a la nostra societat, una energia no adient a la seva essència. Llavors serà molt millor tractar-los des de l'amor i el respecte. I, per exemple, doncs, també aconsello les flors de Bach molt abans que donar-los pastilles. Tenim en compte que el sistema va sempre en contra de qualsevol canvi positiu per nosaltres. Els nostres joves es fan malbé i avança bona part en la manca de respecte i amb la pèrdua precoç de la innocència. No juguen a l'edat que haurien d'estar fent perquè estan per al seu aspecte físic, la manicura, les nenes, els cabells, els aparells, i també tenen relacions sexuals abans de temps. I per acabar, dir als pares que s'entendran molt millor amb els seus fills si no hi ha mentides pel mig ni manipulacions, perquè ells volen el raonament, i només així hi haurà enteniment, equilibri i harmonia entre els nostres joves i els pares. I penso, bueno, penso que ja no tenim massa temps, no?
Se'ns va acabant, se'ns va acabant. Haurem de deixar alguna coseta per explicar el pròxim dia, Maria Àngels. Segur que aquesta informació haurà estat molt útil amb els pares i en podrem seguir parlant en la teva pròxima intervenció.
Sí, em hauria agradat donar un perfil de com es comporten aquests nous nens, però és que veig que no ens dona pas temps. Molt bé. Doncs...
i una cosa.
Digue'm.
Aviam. Si els oients tenen dubtes, poden escriure't al correu electrònic del programa, tot en lletres, radiosetllunes@gmail.com.
Doncs sí, i tant. Esclar.
I els contestarem aquí en les teves pròximes intervencions, oi?
Sí, i també em podeu trobar al meu correu 162@hotmail.com o a través del Facebook Maria Àngels, tot seguit, Novellón, Sendà Senadora.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Maria Àngels Sendà. Bueno, Maria Àngels Novellón Sendà, que t'ho mereix tot.
Tants noms, oi?
No, així et trobaran si et busquen. O per sí, Novellón o per Sendà, d'alguna manera et trobaran.
És fàcil trobar-me.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies, doncs, i t'esperem ben aviat per seguir-ne parlant.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Petons i abraçades de llum.
Igualment, carinyo.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
La sala secció La Llum Interior amb Rita Gil, mestra de tarot que us aconsella i ensenya amb els seus arcans i els guies a tots aquells que ho necessiteu. Terapeuta de flors de Bach, com la Maria Àngels, i artesana d'ullets de Déu. Per qui no ho sàpiga, són uns preciosos mandales teixits dins l'art huichol, traduït seria l'altra llum. Molt benvinguda a la nau, les setllunes, i gràcies per deixar-nos visitar-te a la teva sala tan il·luminada, Rita Gil.
Hola, Susana.
Ja estem tots aquí. Què ens vols comentar avui, Rita? Què ens portes?
Avui explicaré dues històries inques. Una d'amor, la de Ollantay, i l'altra la de Tunupa. I us parlaré de la ciutat i complex arqueològic que dona nom a una de les històries d'amor a Ollantaytambo. Comencem?
I tant, endavant, Rita, que ja saps que ens encanta conèixer terres i llegendes màgiques de llocs que has pogut visitar en persona o veure si així ens encomanes les bones energies que has portat d'allà. Tu encomana'ns, eh? Que no us encostipats ens pots encomanar el que vulguis.
No, encostipada no estic. A uns 90 quilòmetres de la ciutat de Cusco se situa la població i recinte arqueològic que està molt a prop del Machu Picchu, que es diu Ollantaytambo. És un dels majors complexos arqueològics del Perú, construït sobre una àrea aproximada de 600 hectàrees. Conté en la seva dilatada extensió complexos arqueològics, astronòmics, administratius, urbans, ramaders i agrícoles. A la vegada és una de les poques ciutats que encara conserva gran part del traç urbà original, amb alguns edificis encara en ús. L'actual poble de Ollata i Tambo és un lloc que conserva a la perfecció la naturalesa i el sabor de l'antic poble, al estar ubicat al mateix lloc en el qual es trobava la zona urbana en temps dels inques. I tot que les vivendes han estat dotades d'electricitat i les teulades de palla han estat reemplaçats per altres més moderns, avui en dia els nadius habiten les edificacions que van servir d'habitatges a personatges de la noblesa inca. I és molt curiós veure com encara continua fluint l'aigua potable per canaletes en els seus carrers per proveir la població.
Així doncs també van modernitzant-se, no? Espero que no tant com per perdre tot aquest misteriós i poderós trosset d'història i paisatge. Doncs va ser just allà on va començar tot pels inques, Rita?
Tot va començar i encara està igual aquest poble, de quan vivien els inques.
Val, perquè ara quan deies que es anaven modernitzant i que havien sigut d'aquí 20 anys, quan hi pugui anar-hi jo, ja no hi haurà res.
Home, no sé, d'aquí 20 anys estarem calvos ja, a lo millor. No ho sé, però ara, a hores d'ara, encara està igual, perquè les canaletes passa l'aigua que es veu. Vull dir que no va per tubs.
Ja, l'aigua ni soterrada ni res.
No, que es veu per allà i tot l'aigua neta del manantial.
Com els recs que teníem abans per aquí en els camps,
sí,
no? D'alguna manera?
Sí, vale. Exacte. Aquesta localitat adquireix gran importància, ja que molts investigadors creuen que l'inici de la cultura inca es troba allà. Ollata i Tambo té una bellesa especial i màgica, una energia que sembla que totes les pedres són vives i et transmet l'energia ancestral. El sagrat lloc posseeix un recinte arqueològic que l'ha convertit en un autèntic museu vivent, amb un immens complex de terrasses agrícoles i un centre religiós i militar. I dues són les llegendes que han d'explicar l'origen de la ciutat i el començament dels inques.
I ens les podràs explicar?
Sí, claro.
Per això has vingut, oi?
Per això he vingut.
Doncs per quina comencem?
Per la llegenda d'Ollantay.
Molt bé.
Ollantay, perdó. Aquesta llegenda explica la història d'amor entre Ollantay, un admirat i estimat guerrer, i Cusico Illur, que era filla del rei inca Pachacútec. Els joves mantenien una relació prohibida, ja que ella era de la noblesa, i a ulls del rei ell era poca cosa per aspirar a casar a la filla de l'inca, que s'havia de casar amb algú de la seva mateixa classe social. Davant la negativa del pare, els joves van decidir casar-se en secret, pensant que així Pachacútec acceptaria la relació. Però això, lluny de plaçar el seu caràcter, li va provocar un gran enuig i va fer enviar reclosa a la seva filla al temple de Akyawasi, la casa de la sacerdotessa suprema del sol, a Pachacamac. Ollantay, que va ser retingut a la seva caserna, pres de la melanconia, va arribar a la conclusió que les lleis de l'imperi incaic eren injustes i va reunir un grup de guerrers que des d'Ollantay i Tampu es va rebel·lar contra Pachacútec. L'inca, després de 10 anys d'àrdues batalles, va capturar Ollantay i va decidir acceptar el matrimoni que va viure feliç al Cusco. Es diu que el nom d'aquest poble prové del nom del general.
Una bella, encara que dura, història d'amor que ens explica els inicis dels inques i així els podem anar entenent una miqueta més. No com els seus noms, que són tan difícils de pronunciar. Però seguim. I ens expliques la segona llegenda, Rita?
La llegenda de Tunupa.
Veus? És que tenen uns noms més macos, però no, costa, eh?
Tunupa és fàcil.
Bueno, aquesta sí, aquesta s'escriu tal com es pronuncia.
Un altre mite es basa en l'existència d'un déu abstracte. Tot i que els inques havien déus que es podien veure, com el raig, les estrelles, la lluna, l'arc de Sant Martí i el sol. L'única deïtat abstracta que van tenir els inques va ser Viracocha, el creador de tot. La identificació que donaven a Viracocha era la d'una persona longeva amb barba i una corona, que és alguna cosa similar a la imatge que ens han explicat fins avui en els cristians de Déu.
Tal com ens l'imaginem, no? Amb el cabell blanc i tal, amb barba...
Sí.
Bé, més o menys.
Ho deixem.
Més o menys.
explica aquesta llegenda que aquest déu abstracte va enviar una persona a la Terra perquè comencés a poblar amb una aparença de pell blanca, amb barba, una corona i un gran bony a l'esquena on es carregava amb les plantes més importants, que és el blat de moro, la patata, la papa, que li diuen ells, i la fulla de coca. Aquest emissari es deia Tunupa. Portava un cetre amb què anava golpejant la terra i allà on ho feia sortien grups de gent i d'aquesta manera va començar a poblar la terra. Ara bé, la creació de l'imperi Inca, explica una altra llegenda, que es deu a Manco Càpac, un personatge que va sortir del llac Titicaca i posat allà per l'astre sol, amb la missió de fundar un gran imperi i que fos governat sàviament on la gent visqués en benestar i felicitat, que va ser l'imperi Inca. Manco Càpac va fundar la ciutat de Cuzco, capital de l'imperi, en el lloc on es va enfonsar la barra d'or que va rebre del sol, cosa que va passar en el turó Huanacaura, prop del Cuzco. La qüestió és que Ollantaytambo es barreja amb ficció i realitat perquè al fil d'aquesta última llegenda, el turó de Pico i Lluna, que es troba enfront del poble, s'intueix la cara d'un home que es creu que podria ser el citat Tunupa o el mateix déu Viracocha i unes construccions sobre les quals s'ha especulat molt. S'ha dit que podrien haver estat escoles, hospitals, llocs de meditació o vigilància, que en el Tells permetien controlar el moviment de la gent a la vall, o fins i tot presons. Penseu que tot això està a una alçada considerable, no? Perquè entres i comences a pujar per les escales, pels graons, i tots aquests temples estan a dalt de tot, que hi ha una alçada, no sé, com 1.000 metres o així, des de quan entres a la porta, no? Llavors, clar, quan dic l'alçada...
I veus el precipici.
És un precipici, uh-huh. O sigui, hi ha molta alçada, val? Perquè us doneu una idea, no? Però tot sembla apuntar que els pirbes, és a dir, que són els graners, que són estar tot això aquí a l'alçada, no? Uh-huh. Els graners són els magatzems de menjar, roba o armes, no? Uh-huh. I és que encara que la seva ubicació enmig d'un turó pot semblar inadequada per un graner, no? Uh-huh. El cronista Bernabé Cobo assenyala que els inques construïen els seus dipòsits fora dels pobles en llocs alts, frescos i ventilats, pel que sembla que aquesta ubicació permetia una major ventilació que conservava millor els productes.
I tu vas ser-hi fa uns dies i em comentaves, sí, que la cara de Tunupa Viracocha, ai, em torno a dir-ho, Tunupa Viracocha no és l'única que es distingeix en el turó, oi?
No, perquè a l'extrema esquerra de la muntanya es pot apreciar el perfil d'un inca amb el seu típic tocat al cap. Tinc fotos, eh? Que ja les veuré, ja les posaré...
Al Facebook, al compost, que les puguem mirar,
sí,
tots.
Sí, passa que encara estan a la màquina, però bueno, ja sortiran. La seva ubicació, que en principi podria aparentar ser un capritxi orogràfic, no és així, sinó que va ser esculpida a la muntanya per complir una funció astronòmica relacionada amb la previsió de les estacions i així estimar els cicles de cultiu. El 21 de juny, dia del solstici d'hivern, el sol sortia exactament per aquest punt i era el moment de fer rituals i pregar per l'obtenció de bones collites. Al setembre, l'equinoxi, el sol es veia aparèixer pel cim del turó, moment en què s'acostaven pluges i convenia preparar els camps de cultiu. 3 mesos després, en el solstici d'estiu, els raixos del sol sortien per la part dreta de la muntanya. Les plantes ja havien crescut, ja havia de retirar les males herbes i començar a fer els surcos. Finalment, 3 mesos després, el sol tornava a fer la seva aparició pel cim de la muntanya, senyal que les plantes estaven madurant i en aquest moment esperaven aproximadament un mes i començaven amb la recollida de collites. Com es veu, la muntanya tenia una finalitat purament agrícola i s'usava per determinar el pas del temps amb exactitud.
I les terrassetes de què en parlaves tu i també ens van parlar l'Edgar? Doncs el nostre comandant també ha visitat aquelles terres recentment. Per què es feien servir o per què les van construir?
En base a aquests factors no es pot obviar la funció agrícola d'Ollantaytambo i és que al creuar la porta, situada a l'oest de la plaça Manyaraki i accedir al sector sagrat, el primer que es veu són les imponents terrasses agrícoles que se succeeixen de forma més o menys paral·lela al riu. Com es pot deduir, part de les mateixes s'utilitzaven amb fins de cultiu que eren alimentades per un aqueducte, però altres tenien fins protectors per evitar l'erosió i contenir els temples allà aixecats. En ascendir per l'escala entre les terrasses i arribar al cim, el tipus d'arquitectura del recinte canvia. De petites construccions de pedra basta es passa a construccions riques en pedra massissa, senyal inequívoc del canvi de la naturalesa de la construcció. S'arriba a la zona sagrada i es pot veure el temple de les 10 finestres, nomenat així a causa dels 10 nínxols trapezoidals que hi ha a la paret, i a la part davantera no es conserva, està derruït. I poc més amunt es troba el temple més important, que és el temple del sol, construït amb granit rosa.
Ai, que maco. Com és aquest temple del sol?
Es tracta d'una de les obres d'arquitectura inca més impressionants, encara que es diu que no va arribar a ser conclòs. I és impossible no admirar el perfecte encaix dels 6 monolits de pedra que arribaven a pesar 90 tones. En la seva superfície destaca el típic gravat en forma d'escala, anomenat chacana, que en un proper programa parlaré de la chacana i què és i,
molt bé,
i això, que simbolitzen les tres fases del món andí: l'anampatxa, que és el món celestial, el caipatxa, és el món vivent, i l'ocupatxa, que és el món subterrani. Aquestes fases també les trobem en el món espiritual occidental. Després del sector religiós hi ha la paret sincordant, que van protegir aquesta zona i va fortificar la ciutat d'Ollantaytambo, que, com veiem, va ser un dels complexos arquitectònics més monumentals i importants de l'imperi Inca, encara que habitualment se li diu fortalesa pels enormes murs que protegien dels antis, que els antis eren els seus pitjors enemics, i en realitat va ser un tambo, que és una ciutat allotjament situada de camí a l'Antisuyo, que és la selva, i encara ho és, que és una ciutat allotjament. Per aquesta ciutat és la, diguem, i el Machu Picchu estan a la porta de la selva, val? O sigui, estan just al camí,
Molt bé.
Hi ha una sèrie d'estructures hidràuliques que recullen aigua dels desglaços, i perquè encara avui discorre aigua. I a més, ens va caure una pluja.
Sí?
Van haver de ser fonts cerimonials per rendir culte al déu de l'aigua, que és Unu o Yaku. I destaca en concret una font quadrangular disposada a l'interior d'un pati que, pel que sembla, té l'orientació exacta que fa que els raigos del sol incideixin exactament a la font el dia del solstici d'hivern, que és l'Inti Raymi pels inques, i des del cim de la muntanya Pinkuilluna.
I seguirem parlant-ne, si vols, Rita, i els nostres oients que també em pregunten, si volen, el correu del programa, com hem dit amb la Maria Àngels també, tot en lletres, radio7llunes@gmail.com, que jo de moment ja en tinc un parell, tant per tu com per el comandant de la nau, que avui, després de 7 temporades, el farem parlar. Quin lloc, Rita, començo per tu, quin lloc et va sorprendre o agradar més i per què?
N'hi han molts, però diria que, bueno, el Machu Picchu, per descomptat, va ser impressionant trobar-me amb la cara de l'Inca, no? També vaig visitar el Temple de la Lluna, que està a prop de l'esplanada de Sacsayhuaman, que també és impressionant, aquelles roques, aquelles pedres impressionants, no? Perdre't per aquells carrerons, no sé, hi ha molts llocs, no? Però si pogués dir, diria aquests tres, no?
Molt bé. I ara li preguntem a l'Edgar. Edgar,
hola.
A tu quin et va impressionar més? Molt bona nit.
Molt bona nit. Doncs mira, a mi em va impressionar realment molt, molt, molt la caminada que vaig fer de 4 dies per pujar al Machu Picchu i veure totes les petites poblacions que hi ha de camí, veure també totes les ruïnes que hi havia i res, i acabar arribant al Machu Picchu com a últim dia i com a culminació de la muntanya, això va ser espectacular realment.
Anda que no.
I clar, i el bo d'això és que el camí aquest surts a Ollantaytambo, que és el més bonic.
El més maco, que sí, t'ha agradat més.
Comences a sortir, surts d'allà i després acabes el viatge a dalt de tot de la muntanya i al cap de 5 dies baixes amb tren, que que és la parada és aquesta, et deixa allà, o ja et amb un altre cop, el tren.
Només el camí o el viatjar amb el tren ja deu ser impressionant, no? Com
clar,
deies
clar,
tu.
Lo maco és això, que hi ha la ruta, bueno, fent senderisme, que vas durant un parell de dies, que vas veient el tren a baix, com la gent suposes que va pujant i baixant amb el tren, i després, per l'últim dia de tots, ets tu qui baixes amb aquest tren. I és impressionant.
I és maco el tren, eh? Tot decorat.
Sí, 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 tot molt maco, la veritat és que sí.
Els agraden molt els colors, en aquella gent d'allà.
Sí.
Ai que sí? Uns colors molt vius.
Només cal veure la bandera i...
Bé, no marxis encara, Edgar, que encara et vull fer parlar una mica més. Per últim, sé que deu fer moltes excursions, ara mateix l'Edgar ens ho deia, moltes activitats, i tu especialment, Rita, vas meditar i captar-hi energies.
Sí, moltes, sí, sí.
En quin lloc et vas sentir més especial, parlant espiritualment?
En un lloc molt especial, a part del Machu Picchu, el Trono del Puma, no? Que està a prop de Sacsayhuamán, també és un lloc molt, molt energètic, perquè t'activa també el chakra rel, que és on comences a treballar, no? Vas començant cada, tot el Perú és un chakra, no? O sigui, cada lloc és un chakra i cada lloc pues, actives un d'ells, no? I sobretot l'energia de l'ésser, no? El coneixement interior, la llavor de l'Inca, no? Que tots portem a dintre, perquè penso que tots venim d'Egipte, però també passant...
Sí, jo crec que és com les religions. Jo crec que cada...
Per la tierra hueca, no?
Cada que cultura també té parlat, la seva manera. No? Això mateix.
Com que la tierra hueca, pues, teníem aquella facilitat, sobretot els sacerdots, de poder viatjar per aquests túnels interiors i comunicar les civilitzacions, no?
I tu, Edgar, molt... vas trobar la teva part sensitiva? No sabem si el nostre comandant és molt sensitiu o què.
Bueno, és clar, pels incas el Machu Picchu és el punt més sagrat que tenien, però realment estic amb la Rita. El més espectacular va ser descalçar-se i caminar una mica descalç per allà dalt al Machu Picchu.
Ah,
i
sí, sí.
Això va ser... Ens ho va recomanar aquí, ja va dir, ostres, quan pugeu allà dalt, després de caminar tants dies, doncs jo us recomanaria que proveu això, que ja veureu com notareu una cosa completament diferent.
Ai, que guai.
Sí.
I va ser espectacular. Bueno, i l'altre va ser el mateix, el dia abans d'arribar al Machu Picchu, és el temple d'on surt el sol també un dia concret de l'any, que és una portalada que està a mitjoreta caminant del temple, que és quan fas la primera passa que entres aquí i veus tot el temple als teus peus i tota la muntanya del Huayna Picchu i el Machu Picchu a sota teu, va ser espectacular.
Sí, sí, és que fa plorar, eh?
Sí, sí, molt impressionant.
És emocionantíssim. No?
I l'altra cosa que també em va impressionar molt del viatge són les línies de Nazca.
Ah!
Que això també...
Que vas anar amb avioneta.
Sí, amb l'avioneta, una mica marejat també va ser l'experiència, però res, és impressionant com aquella gent en aquella època podia fer formes i línies cap a l'infinit, cap a punts de l'infinit, que tu només ho pots veure des de l'avió i quan veus a les fotos i tot això t'expliquen que no saben què és encara, o estan investigant, no saben si són ofrenes a Déu, si són dibuixos destinats a...
Extraterrestres
o com, i clar, però una cosa que sí que comencen a saber que són com calendaris astronòmics que marquen punts a l'infinit on tal dia, el primer dia d'estiu o el primer dia d'hivern, és en aquell punt és on te surt el sol.
Els punts dels solsticis.
Són els punts cardinals del sol, per ells són impressionants. O sigui, veure com construïen estructures i edificis sencers per als primers rajos del sol del cumpleanys de qui fos important, o de l'Inca, o de la filla de l'Inca, o el que fos, com el que deia ella de la font aquesta a Jambo, que clar, allà és on dormia la filla i... el primer dia d'estiu o de la primavera, no me'n recordo, allà sortia els rajos del sol perquè ell es pogués banyar amb els,
clar, amb els primers rajos, no? Divins, sí, sí. No? De Viracocha.
Eren els privilegis de la realesa de llavors.
Sí. I encara estan les construccions, les rodons, circulars.
No? Veure que per ells el temps no era un problema.
No, i a més és que encara es viu tot, no?
Sí, realment.
Un altre lloc també impressionant va ser el temple de Viracocha. També vaig estar allà meditant i guapíssim, no? Un altre lloc, també, és que n'hi ha molts, eh?
Seguirem parlant.
És tot, però...
És no deixem el tema aquí. La Maria Àngels i jo no estan entrant ganes d'anar-hi, gràcies a vosaltres. O sigui, que ens ho heu d'explicar tot abans d'anar-hi.
La porta d'ara Mumuru.
Ah, sí, de la que vam estar parlant en aquell programa.
Sí, allà vaig estar fent una meditació també descalça, i també se senten, però allà vaig notar una energia com ja molt extraterrestre, no? Perquè vam agafar un dia que feia moltíssima calor, però calor, calor, i a més allà el sol, com que hi ha tanta alçada, doncs és molt,
pica més, no?
Pica i fa mal la pell, no?
Sí, realment.
Sí, fa mal, no? T'has de tapar perquè...
A 2.400 metres, sí, que està el Machu Picchu, sí, per exemple.
I la respiració, nois? Va, què tal? Podeu portar la respiració?
Bueno, jo vaig agafar el soroche, vaig
el estar... El soroche és?
Un dia malalta.
L'oxigen?
Sí, el mal d'altura, sí. Sí.
I tu, Edgar, bé?
Bueno.
Jo, per sort, no, perquè vaig començar el viatge a nivell del mar i a mesura que anava pensant els dies jo en allà, doncs anava pujant mica en mica.
Anaves adaptant.
Em anava adaptant, anava pujant d'altura fins a, clar, culminar la ciutat més alta del món, que és a Cuzco, que està a quasi 3.000.
Déu-n'hi-do.
Sí.
O Puno, on està el llac Titicaca, que està a 3.800 o una cosa així. Mm. Clar, això ho vam deixar pel final del viatge i clar, com que ja portàvem allà quasi 20 dies,
clar, ni es va notar,
ja estàvem més adaptats.
Jo vaig començar al principi i només baixes l'avió a Cuzco i ja és que no pots respirar.
És un canvi molt fort, passar
molt
a nivell zero del mar a 3.000 de cop i volta.
No pots respirar ni pots caminar, has d'anar tot és lent.
És molt més complicat, sí.
I, bueno, tot
per això
pesa,
diuen que aquesta gent són tan lents, oi? Que aquesta gent van molt tranquils, que dèieu abans, és que no comptabilitzen o no tracten el temps com nosaltres.
Com volien, és la història que ens va explicar, o sigui, allà deien que els inques eren els millors arquitectes i constructors. És com ara, el problema és nostre. Quan volem fer-nos una casa és... Per quan tindràs la casa? Un any. Ha passat un any i vas al constructor paleta...
Què passa aquí, que encara no està?
Portes un any i dos mesos i encara et falta. I després el paleta pues, acaba la casa en 3 mesos i quan estàs vivint 2 anys se't cau la casa a sobre.
Ui.
Clar, home.
Clar.
Aquella gent eren inques i nosaltres som els incapaces, saps?
Molt bé. Molt bona aquesta.
Molt bo.
Bé, Edgar, doncs, quan ens tornem a parlar amb la Rita, també et vull sentir, eh?
Encantat.
Que m'ha agradat molt les teves explicacions.
Sí, jo vaig a seguir fent la meva feina.
Molt bé, fins ara.
Fins ara.
Doncs seguirem parlant, com dèiem, però ara recorda'ns la teva web, Rita.
Doncs la meva web, espera que no me'n recordo perquè t'han parlat.
Mira, jo te la recordo si vols, delcollardeltigre.blogspot.com i llavors tens l'altra
inticarpai.blogspot.com i al Facebook estic com a Rita Gil.
En el Facebook ens trobem a tots, eh?
Sí, aquí allà sí? Estem tots, sí.
I allà ja ens posaràs tots els enllaços i així trobem la Inti Carpai,
sí,
i el Collar
fotos,
del Tigre.
Quan tingui un segon, posaré les fotos.
Que et xafardegin i veuran els teus llocs.
Del perfil del Viracocha, allà a la muntanya.
Moltíssimes gràcies per viatjar amb nosaltres i fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Molt bé.
Siguem feliços. Energies amunt.
Ara ja som a dalt de tot de la nau, a la sala amb la cúpula dels finestrals. Tornem del Perú, del Cusco i de tot això tan maco i tan màgic. I ens anem a veure les posicions planetàries per saber com ens aniran les prediccions d'aquesta setmana. Taures, crancs.
Les set llunes. Amb Susana Set Llunes. Aquaris.
Doncs avui canviarem una miqueta això que us deia de l'astrologia, ho canviem per la secció de prediccions amb els consells dels àngels per a cada zodiac, que farem de tant en tant, si us agraden. Per tant, torno a reclamar la vostra atenció, la teva atenció. Demano la teva col·laboració, oient habitant de la nau. Doncs si t'agrada i m'ho dius, la podem tornar a fer, aquesta secció de tant en tant. I si prefereixes els horòscops, doncs també. Espero que ens ho diguis i així ho tindrem en compte, tindrem en compte la teva opinió per rebre els pròxims programes. Així que apunta al correu electrònic del programa. Tot en lletres, radiosetllunes@gmail.com. radiosetllunes@gmail.com, on al Facebook ja saps que ens trobes en el grup del programa Les Set Llunes. També tot en lletres, eh? I en el meu perfil, Susana Set Llunes, si no, i així ja us explico jo on està tot, ho trobeu allà al meu mur. Comencem, doncs, pel primer signe de la roda astrològica, però en comptes, com us deia, de les recomanacions dels astres, avui amb els consells dels àngels, els arcàngels. Escolta el teu missatge i fes segons et digui tota la setmana. I si apuntes el nom del teu arcàngel d'aquests dies, podràs demanar-li ajuda només pensant en ell. Àries. Comencem amb Àries. Neteja de xakras. La carta de l'oracle de color violeta de l'arcàngel Metatron us indica als àries que l'invoqueu per netejar i obrir els vostres xakras fent servir formes geomètriques sagrades. Taure. L'amabilitat. Taure, tens la carta de l'oracle de color verd mar de l'arcàngel Sant Delfon, que et diu, a tu Taure, que siguis amable amb tu mateix en aquest moment, que et rodegis de gent, situacions i entorns especialment amables. Anem amb bessons. La teràpia angelical. La carta de l'oracle de per bessons és de color del color salmó de l'arcàngel Rafael i et diu que li donis les teves preocupacions i problemes a ells, als àngels, als arcàngels, i així et permetre'ls que carreguin la teva feixua càrrega i alliberar-te'n a tu, bessons. Cranc. Coneix els teus sentiments. Així és com es titula la carta d'aquest oracle de color grana de l'arcàngel Ràguel. T'indica, cranc, que posis atenció als teus recurrents sentiments físics i emocionals, perquè t'acostaran la guia de Déu aquesta setmana. Lleó. Una idea magnífica. L'arcàngel Uriel, a través de la carta de color groc de l'oracle dels àngels, et diu, Lleó, que sí, que la teva idea està guiada per la divinitat i que et moguis immediatament per poder-la portar a bon terme. I anem amb Verge. Saps el que has de fer? Això és el que et diu la carta de l'oracle dels àngels de color blau cel de l'arcàngel Uriel, que et demana, Verge, que confiïs en la teva saviesa interna i que no tardis en actuar i en fer-la servir. Anem amb Balança. Balança, tens la carta titulada com Consol. És la carta de l'oracle dels àngels de color blau cel, blau clar. És la de l'arcàngel Azrael. I et diu, Balança, que està amb tu en els moments en què els necessites, ajudant el teu cor a curar-se. Escorpí. Escorpí, els arcàngels et diuen que prioritzis. L'arcàngel Metatron, en la carta de color groc de l'oracle, et recomana que et concentris en el que és realment prioritat per tu. I així ell t'ajudarà a organitzar-te i a motivar-te. Sagitari, que justament aquesta setmana tenim a la Lluna en una posició molt especial en Sagitari i notareu que aquesta setmana teniu coses especials i que les coses aniran més de pressa i les anireu aconseguint. Tenim algun Sagitari per aquí? Ara mateix no, bueno. Els oients segur que sí. Segur que algú està dient jo. Vale, doncs els Sagitaris. Et diu la carta que obris les teves ales. L'arcàngel Ariel, en la carta de color lila de l'oracle dels àngels, et diu que aquesta setmana no et detinguis, que no paris, que és el moment perfecte i que estàs preparat per deixar-te anar i volar, Sagitari. Capricorn. Ensenyant i aprenent. Aquest és el títol per tu d'aquesta setmana. Aquesta és la recomanació de l'arcàngel Zadkiel, en la carta de color groc de l'oracle, i et diu, Capricorn, que mantinguis la teva ment oberta i aprenguis idees noves per després ensenyar-les als altres. Aquari, ordre diví. La carta de l'oracle, de color blau pàl·lid, de l'arcàngel Raguel, et diu, Aquari, que aquesta setmana estarà tot tal i com ha d'estar en aquests moments. Que miris a través de la il·lusió i contemplis l'ordre diví que t'envolta. Peixos, a l'aire lliure. Aquesta és l'última carta de l'oracle dels àngels per aquesta setmana i és de color groc pàl·lid per als peixos i de l'arcàngel Jofiel. I et diu, estimat peixos, que surtis a fora, que respiris aire fresc i que connectis amb la natura per alliberar tot l'estrès i obtenir noves i fresques idees. Aquesta ha estat la secció d'astrologia, aquest cop, com ja us he comentat, amb els consells dels àngels per cada signe de l'horòscop, que els podràs llegir al meu blog setllunes.blogspot.com, mentre acabo de reconstruir i renovar la web setllunes.com. En el Facebook us posaré l'enllaç perquè ho trobeu fàcilment. Recorda que per comentar-me si t'agrada més l'astrologia o si vols seguir escoltant els consells dels àngels, només m'ho has de dir al Facebook Susana Set Llunes o en el grup del programa de ràdio Les Set Llunes o al correu electrònic d'aquesta nau programa. radiosetllunes@gmail.com, tot en lletres, radiosetllunes@gmail.com. Si vols saber més i més concretament com t'anirà la setmana, pots aprofitar per demanar hora pel tarot i veure què et prepara el futur. Recorda, i escriu tot en lletres, radiosetllunes@gmail.com.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Recordeu, com us dic cada setmana, que a la web setllunes.com, amb rituals màgics, articles, horòscops, el teu número i color de la sort, la carta de tarot que pots fer servir d'amulet, entre un munt més de coses, l'estic reconstruint i l'enllaç no funcionarà durant uns quants dies, així que pren nota d'on us tinc informats de totes les novetats. A setllunes, tot en lletres, setllunes.blogspot.com. Sabeu que us he anunciat, i l'Esther ens estarà esperant, però bé, ara l'avisarem, que l'Esther ens parlaria del dol. Deixarem aquest tema per la setmana que ve, perquè ens queden ja molts poquets minuts, i hem estat aquí en el Perú, el viatge ens ha fet estar viatjant i veient coses tan maques, que hem deixat el dol per la setmana que ve, perquè us sapigueu tots que el tema queda pendent. Li diem a l'Esther si la setmana que ve li va bé, la tindrem aquí amb tots nosaltres, perquè ens parli de què no hem de dir en ocasions de dol. De moment, recordar-vos això, que teniu el llibre, recordeu-vos, el Tejiendo Almas, Algo Más que Casualidad, que esperem el vostre parer, si el llegiu, en el correu electrònic del programa, ja sabeu, radiosetllunes@gmail.com, i que ara el mateix el trobeu aquí a la Garriga, a les llibreries de Can Viset, a l'Esplai, i a més a l'Estanc de Dalt. Els que vulgueu aconseguir-lo a través d'internet el teniu a amazon.es i també el podeu demanar directament a l'editorial, com sempre, Ediciones de Dalo, al telèfon 93 312 0162, 93 312 0162. Però afanyeu-vos perquè no queden gaires i no sabem si queden ja gaires exemplars i volem que tinguis temps de llegir-lo i que t'envies els teus comentaris. radiosetllunes@gmail.com. També deixarem pendent de moment els missatges dels oients i la setmana que ve us explicarem a totes aquestes personetes que ens han escrit, però volem els vostres missatges. Recordeu-vos, podeu preguntar a l'Esther Vares, a la psicòloga, qualsevol dubte, qualsevol problema que tingueu. Podeu preguntar a Maria Àngels, a tu què et poden preguntar?
Bueno, també de tot el que fem, de tot el que vaig parlant,
de tot el que anem explicant, clar. I fins i tot temes nous, no?, que et puguin demanar consell.
Sí.
Val. I tu, Rita? Què et preguntem a tu?
El que vulgueu. Sí.
Sobre els viatges, sobre tot el
sobre,
que estàs
explicant. Sobre el viatge, com anar al Perú.
Això t'ho hauràs d'explicar.
El camí de moneda.
Això t'ho hauràs d'explicar.
El que vulgueu.
Molt bé. Doncs em sembla que ho deixarem aquí per avui. I deixarem aquests temes per la pròxima setmana i ja en parlarem més detingudament. Aquest ha estat ja el sisè programa de la setena temporada, el vol màgic 184 de la nau màgica a les 7 llunes. I després de 7 temporades, el primer programa en el que ha parlat el nostre tècnic de so. Així que l'hem de felicitar, l'hem d'animar que segueixi explicant-nos aquests viatges.
I molt bona intervenció.
Ai, que
fet,
sí?
Eh?
Sí. Ara el felicitarem, ara.
Sí, sí.
Hem viatjat sense turbulències galàctiques, com sempre dic, gràcies a l'Edgar. Una servidora que us ha estat parlant ha sigut la Susana Setllunes. Ja sabeu que sóc clarivident, autora del llibre, astròloga i bé, moltes cosetes. De tot això també ens en podeu anar parlant i ens podeu anar preguntant cosetes a tots els col·laboradors de qualsevol tema i també demanar-nos temes nous dels que voleu que parlem. Podeu demanar consells de la Maria José Carrillo per al Feng Shui.
Noves idees, també.
Això, sí, sí, sí.
Que ens donin noves idees.
Tot el que els atregui o les curiositats que tinguin.
Dubtes que tinguin.